Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ding dong, ding dong, ya es nada, son días de disfrutar. Ding dong, dong, ding dong, escolta lo que vol dir, te radio Vila-ría, Vila-ría. Segur que t'agrada recordar que ha passat aquest any. Ding dong, ding dong, tenim a Vila-real. Un arbequet de les boves més grans que el sol. Diuen que són les més grans del món. La plaça per la nit s'il·lumina, resplendeix i brilla. Tots miren sorpresos les boles, quina meravella. Ding dong, ding dong, ja és Nadal a Vila-ría. Ding dong, ding dong, així som el batall del nostre...
Molt bon dia. Avui, dimarts 23/12/2025, aunque són les 12 i un minut, primerament felicitar a tots aquells que han recibit la pedrea a través de la loteria de Nadal, als que es tornen els diners, i a tots els demés, enhorabona per tenir una salut de ferro, perquè no tot el món pot suportar els començar els Nadals sense que s'hagi tocat la loteria. Però bueno, és una cosa que ja tinguereu que estar tots acostumats, tinc que dir-vos, perquè això el que més o el que menys mos passa al primer jo. Avui està aixint el sol, però la temperatura ambiental no deixa de ser una miqueta fresqueta. I és que la Diputació Provincial de Castelló té preparat el dispositiu preventiu ante la baixada de temperatures i possibles nevades amb 300 tonelades de sal i 20 màquines llevaneu. El Consorci Provincial de Bombers ja està preparant per atendre qualsevol incidència derivada de les baixes temperatures, garantir la seguretat de la ciutadania i facilitar la mobilitat en tot el territori provincial. I escoltem a la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, en el que ens diu al respecte.
Davant de la baixada de temperatures i de les possibles nevades que puguem tenir a la província, des de la Diputació tenim preparat tot el dispositiu preventiu amb 300 tones de sal i 20 màquines llevaneus. El Consorci Provincial de Bombers està preparat per atendre qualsevol incidència derivada de les baixes temperatures per a poder garantir la seguretat de la ciutadania i facilitar la mobilitat en el territori provincial. L'anticipació és fonamental davant d'episodis de fred o neu i per això, des d'aquesta institució, tenim disposats tots els recursos materials i humans necessaris per a estar preparats i donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència.
Bueno, com ja diuen que el fred està així, jo vaig a comprar-me unes castanyetes, que a mi m'agraden torraetes, i a més mos vendrà molt bé per a la paraula del dia, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua mos explica i que està patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística d'ací de l'Ajuntament de Vila-real.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Castanya. La castanya és el nom que rep el fruit del castanyer. Les llavors d'aquest arbre tenen una corfa corregosa de color marró fosc que es formen en grups de dos o tres dins d'un embolcall espinós. El color tan singular de la corfa del fruit ha originat la creació de l'adjectiu castanya, aplicat sobretot als cabells. Contràriament al que sovint se sol pensar, les castanyes no es consideren fruites seques, ja que més d'un 50% del seu contingut és aigua. La resta està format per glúcids, potassi, fòsfor, fibra i tiamina, un component vitamínic necessari per al creixement i el funcionament de les cèl·lules. Tradicionalment, les parades de venedors ambulants de castanyes torrades han format part del nostre paisatge urbà quan el fred comença a sentir-se. Com a curiositat lingüística, cal fer notar que són molt habituals els sentits figurats que han anat adquirint la paraula castanya en l'expressió col·loquial. Un dels més corrents es refereix a un colp fort derivat del soroll produït per estos fruits quan cauen de l'arbre. Estenent este mateix sentit a l'àmbit emocional, també s'utilitza el mot castanya per a referir-se a alguna acció que ha provocat una forta contrarietat. I relacionat amb este significat, és curiós també el valor de la paraula castanya associat als anys que té una persona, sobretot quan es vol remarcar que en són molts. Tots estos significats, al remat, posen en relleu la importància que han tingut les castanyes en la nostra vida col·lectiva. Les paraules en són un reflex fidel.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Pues anem a començar el nostre programa d'avui en els primers invitats. Després d'esta primera pausa publicitària, donarem peu al nostre primer invitat.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers. Prova la millor gastronomia. Troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Albà i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilareal, al 696-085-690.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode Alta Tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Estimada Ávila Real, tot té aquell sabor que només trobes a casa, i que és ben bo. Eixa sensació de recórrer els carrers que coneixes i adonar-te que tot és bo, i tant de casa. De trobar la màgia amb qui més estimem, on cada somriure és de casa. I sobretot, bo. Compartir moments amb la gent de casa i que sempre t'oferisquen el més bo que tenen. Perquè a Vila-real, si és de casa, bo. Bon Nadal.
Partit Popular de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Vila-real tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Bon Nadal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
No, no toqueu la sintonia de l'emissora, no se vos ha mesclat en Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional, ni molt menys, sinó estàvem escoltant un trosset de l'obra de George Friedrich Händel, El Messias, una obra que va ser creada per l'artista en l'any 1741, y en el que en 24 días se le va a ocurrir fer-la a este hombre, ¿sabes? Pero qué mejor que contarlo a eso que gente profesional que se dedica a este món, como es el director de música y presidente de la asociación Crea Escena, Pepe Gil. Hola, buen día.
Buen día a todos.
También le acompaña Héctor Chabrera, que es secretari també de la mateixa associació Crea Escena, i en el qual avui estan així amb nosaltres per a fer-nos conèixer una miqueta este món per a molta gent desconegut, però que és la base de la música, no? I és que el divendres 26 de desembre a les 7:30 tots els amants de la música clàssica poden trobar-se un concert en el qual més de 100 persones, que ara ens contaran ells, més de 100 persones interpretaran esta obra del Messias de George Friedrich Handel. Bon dia, Pepe.
Bon dia a tots.
Tu com a director de orquesta, jo no sé, a mi 100 persones, dirigir a tantes persones, a sobte que tiene una preparació...
Clar. A veure, direcció d'orquesta, direcció en general, és bàsicament ser un líder, quasi diria, espiritual. Des de la partitura, des del rigor tècnic, des del rigor estilístic, des del rigor d'articulacions, de totes les parts tècniques que podem parlar, i a partir d'ahí portar-lo a un altre nivell, que és el que intentem sempre fer-ho. Clar, és per això parlo que és quasi un líder espiritual, perquè quan tu poses 100 persones davant de tu, o siguen més o siguen menys, dona igual el nombre de muses que tinguis davant, sinó el que tens que inspirar, el que tens que transmitir, la idea musical és algo més allà, és algo místic moltes vegades.
Héctor Chabrera, bon dia.
Bon dia.
A tu també volia preguntar-te, són 100 persones, però la majoria perteneixen a la vostra associació Crea Escena?
No. Són músics, en el cas de l'orquestra són músics professionals que se dediquen a este ofici fantàstic de la música, i després n'hi ha dos cors que no són professionals, però estan dirigits per directors en les màximes qualificacions, molt ben formats, i que trauen el màxim partit a aquestes formacions. I són dos cors que s'ajunten per a contribuir a aquesta massa coral que fa falta per a una música d'aquestes característiques.
Pepe, el impulsar el cicle de música clàssica aquí a Vila-real, el apoyo institucional està latent?
A veure, òbviament això és una pregunta trampa, clar, ells estan ahí, però bàsicament és creure o no creure en el projecte. El projecte va néixer a finals del 2018 i un poc l'anomenem associació, però realment és un grup de gent professional que teníem sols un objectiu, que és apropar la cultura del món de la clàssica en la dignitat més possible, en la màxima dignitat, no? En els recursos que tu tens, òbviament tu no pots competir en els grans teatres professionals com el més prop que tenim Les Arts o l'Orquestra de València, perquè a nivell de pressupost és inviable, però en els recursos mínims que tenim és apropar al poble, ja no al poble de Vila-real, sinó als pobles de la Comunitat Valenciana, que això ja parlem un poc més abans, apropar la cultura en la seva màxima dignitat. És a dir, tenim un pressupost reduït, intentem portar-lo tot, és el que acabem de dir. L'orquestra Art Creare va néixer en el festival, són gent professional que ve a tocar sempre que tenim el projecte en Crea Escena. Els cors Tute Boig i Juan Ramon Herrero, que són els cors que formen el gran cor de 70 membres coralistes, són gent afín al projecte i és gent que creu la mentalitat d'apropar aquesta cultura, i moltes vegades el valor de culturalitzar la població, no? De dir, bueno, això és un messias. El messias, pots anar al Teatre Real de Madrid, als grans teatres del món, a veure messias que són espectaculars a nivell d'artistes, a nivell tal. Òbviament estem a Vila-real, no és l'escala de Milano, però en tots els recursos que tenim fem el màxim possible i sobretot el més digne. Aquest diumenge vam estrenar este Messias en l'Auditori de Castelló. Hi ha que dir que Crea Escena s'anomena associació, però pot ser anomenar perfectament una productora, i a partir del 2026 estem en el circuit de l'IBC, que per la gent que no sàpiga de cultura és un hito molt important, perquè s'hi situa València de Cultura i allí sols entren productores professionals, i a partir del 2026 totes les nostres produccions entren a formar part d'aquest circuit de la Comunitat Valenciana. I això, tu dius abans, per la gent amant de la música clàssica, no, jo diria que per la gent en general del Vila-real té que ser algo d'estar orgullós, de dir, una formació de músics professionals del nostre poble ha aconseguit algo que no havia passat mai abans, que és estar en el circuit professional de l'IBC de la Comunitat Valenciana.
Héctor, com a curiositat, jo, per exemple, els auditoris diguem que estan tots preparats en qüestió d'àudio, no? O sigui, tenir la sonoralitat... La Iglesia Arciprestal és un bon lloc per a poder lluir-se, per dir-lo d'alguna manera?
Pues bueno, té la seua... Totes les esglésies tenen la seua pròpia característica musical, que no està... No està, està condicionada per la seua estructura, no està pensada com a un auditori o com a un teatre. Aleshores, nosaltres el que sí que podem fer és adaptar-nos a aquesta acústica i des de la direcció pues, buscar la interpretació a la millor forma de poder escoltar-la en tota la seva reverberació que té l'església i en tota la seva plenitud. Aleshores, això ja són qüestions tècniques que nosaltres pues, barallem, tenim en compte i intentem adaptar-nos a aquest tipus d'acústica.
Pepe, havem parlat dels coros, però per a que no haya mai escoltat esta obra del Messias de George Friedrich Handel, hi ha algun instrument que destaque respecte als altres en aquest tipus de música?
Bueno, bàsicament tot el món ha escoltat el Messias, tot el món ha escoltat el famós Aleluia del Messias. És algo que la gent, n'hi ha un gran director que sempre diu que la gent, tot el món adora la música clàssica, és sols que no han descobert que adoren la música clàssica. Molta gent me diu pel carrer, no, és que a mi Hans Zimmer m'encanta, John Williams m'encanta. Si a tu i sa gent t'agrada, si descobrisses els grans compositors de la clàssica, passaràs a adorar-los, ja no és que no t'agraden. I el Messias és un dels casos. La gent, el món occidental, el món musical occidental, està basat tot sobre la figura de Handel en el seu Messias, que no comentaves que va escriure en 24 dies, i sobre la figura de Bach. Sobre tot això està basat fins l'últim hit de pop que pugues posar ara mateix en ràdio. Aleshores, la gent, quan ho descobrís, dona igual que tinguis 18, 20, 40, 50 anys, no va d'edats, descobrís un món apassionant. I també vull dir que abans havies dit molt bé, de dir, no, tots els amants de la música clàssica poden vindre. El que hem creat en Crea Escena, que jo crec que és algo que hi ha que recalcar, és posar en el calendari del poble un 26, que és el famós Sant Esteve de Vila-real, que és algo molt local, que se passa a ser un event, ja no concert, sinó un ritual quasi familiar, perquè la gent té el seu dinar familiar i a les 7 i mitja ve en massa tota la família a veure este concert. Jo crec que no hi ha millor manera que acabar un segon dia de Nadal, sincerament. I ja no és si m'agrada o no m'agrada la música clàssica, a tot el món li encanta. I escoltar un Aleluia o els grans corals del Messies, que la gent diu, ah, pues això ho havia escoltat jo abans, i no sabien que això pertenia al Messies, jo crec que és el millor del món. I així a Vila-real, des del primer dia, que va ser el concert de Nadal del 2018, que van fer a l'Arciprestal, van veure enseguida que la rebuda del públic i la resposta era fantàstica, però fantàstica. I de fet, totes les edicions hem tingut un sold out increïble. Sempre ha estat ple i ha estat la bandera, i això sí que és veritat. Nosaltres sabem que l'acústica és complicada. O sigui, si tu t'assentes a l'última fila, realment s'escoltaràs una gran bola acústica, típica en graus naus d'iglésies. Per això que si el concert és a les 7 i mitja, a les 7 la gent ja pot entrar a veure-ho. Que molta gent ens diu, és que vaig arribar a les 7 i 10 i ja no tenia lloc. Això és quan... Això és el que passa.
Pues jo, i segurament que has llançat, comparant al gran concert que hi ha l'1 de gener, sí, que tot el món, vamos, que el primer que fiques a la televisió, sí, el primer teix, sí. El primer concert de l'any des d'Àustria, pues, també... com a idea me pareix estupenda que el 26, dia de Sant Esteve, este municipi pues, tinga un racó per a els amants d'esta música i un lloc on poder anar. Penseu seguir fent-lo pròximament en diferents edicions o voleu canviar-lo de lloc per lo que parlàvem de l'acústica? Com ho veus?
Sí que ens hem plantejat en alguna ocasió poder canviar-lo de lloc, però també és veritat que són obres, són oratoris que on pròpiament se viuen, no? Són en llocs com aquests. I després necessites capacitat per a que tota la gent puga entrar lliurement, sentar-se, inclús agafar cadires des laterals, que és el que passa sempre, que va entrant la gent i tots els laterals s'omplin i aleshores tindre un espai aixina de gran és complicat. Està clar que en un auditori pues, lluiria més la part musical, la part acústica, però desmereixeria en que tota la gent del poble poguera disfrutar d'aquest dia, d'aquest concert i d'acabar aquest dia pues, en tota la família reunida escoltant pues, un concert de la màxima dignitat, com havia dit Pepe.
I Pepe, tu com el dirigent de tot el grup, no? Tot l'organigrama d'ahir, quina espenteta li diries a la gent per animar a que hi seria 26 en vez de pegar-se la siesta després de dinar?
Sí, jo tinc claríssim. Bàsicament, nosaltres portem una trajectòria ja de 7 anys, creixent. Jo crec que tenim l'etiqueta de qualitat, sincerament. Jo crec que tota la gent que escolta l'etiqueta de creixent sap realment el que se va encontrar. I ja no parle per parlar, sinó parle per fets, perquè ja portem molts anys programam òpera, conferències, música, concerts sinfònics, música sacra, de tot, i la resposta del públic sempre ha sigut increïble. I jo sols el que tinc que dir és que estic molt orgullós de l'equip de treball que tenim en Creascena, i això ho dic totes les reunions, perquè hem fet algo que era fa 10 anys impossible. En este poble que se parlara de música clàssica a aquests nivells és algo que era impensable. Perquè és veritat que tu eres futbolista de tercera i enseguida ja eres més famós que la Presley, o sigui, en este poble. I això n'hi ha que acceptar-lo. Però la lluita de la clàssica és una lluita sempre en la sombra i per això sempre dic que estic molt orgullós perquè hem plantejat coses que eren inviables i la semilleta està posada. O sigui, la gent està organitzant autobusos per anar a veure les arts, per a veure la Zarzuela en Madrid, el Teatre Real, el Liceu de Barcelona i això era l'objectiu de Creascena, era culturitzar el poble. Aleshores, jo estic segur que el dia 26, que no sé ni quin dia, no sé en quin dia estic, no, el dia 26, que és divendres, sí? Divendres?
Pues va pillar.
Pues, divendres? Sí, divendres. Pues el dia 26 estic segur de que estarà ple. Estarà ple, perquè la gent sap realment. Ara vam anar a l'auditori que feia 3 anys que no anàvem a l'Auditori Castelló per l'IBC, per l'Institut Valencià de Cultura, i l'auditori, sense fer una campanya de màrqueting grandiosa, l'auditori estava quasi ple, i és algo que dius, bueno, la gent realment ja sap realment el que vol dir Creascena, i quan això fa aquest clic, ja sols té que vindre la gent a sentar-se i disfrutar, i aquest dia sempre serà, i ho dic ja perquè promet que tots els anys, el 26 de desembre hi haurà concert de Nadal a l'auditori a l'Iglesia Major, sempre serà un concert popular en el sentit de que tu vas en la família a disfrutar dels Nadals. Però, per la nostra part, Creascena sempre serà un producte molt culte i un producte molt, però que molt professional. I vindre a veure un Messias de Handel, perquè és quasi tot el Messias, estem parlant d'una hora 40 minuts de música, és un ite històric en este poble. I fer-lo d'aquesta manera, que siga gratuït, ja no gratuït, jo crec en la cultura que siga d'entrada de pago, però ese dia, el segon dia de Nadal, és algo familiar. Aleshores és el que deia Héctor, obrir les portes, que la gent entre en tota la família i que realment disfrute d'aquesta qualitat. M'agradaria dir que acabem el concert sempre amb la Nadala la Nadala que està dins del naixement de Rafael Beltrán i text de Jacinto Heredia, i és una tradició. Des del primer concert del 2018 sempre acabem en la cançó de Bressol, que ja és quasi un himne popular. La gent la coneix. Dorm tranquil, fill meu, que li canta Maria al Jesuset. I és sempre la soprano, amb l'orquestra acompanyada i en un bocacchiuso del cor.
Ja per curiositat, jo sé que el concert del divendres està per vindre, el Messias de Händel, però no sé si sempre és la mateixa obra la que heu anat editant, reeditant, i si no és aixina, quina de totes és a tot lo passat, no? Dir, ostres, que bé i que m'agradaria repetir.
No sé, totes. És que han sigut totes des del primer dia... fantàstiques, des de la missa de Beethoven.
Sí. Coses molt boniques
han passat. Petit Messe Solemnele.
Sí.
Han sigut obres increïbles que t'agradaria repetir, però que bé, que intentem que cada any siguin diferents, simplement per aportar aquestes grans obres a la gent del poble i que també conega tota esta paleta d'oratoris que existissin, no només del classicisme, del barroc, sinó també del romanticisme. Mm. O sigui, que oferim una paleta gran de repertori i d'estils diferents.
I com a associació, l'integrar nous membres, cap la possibilitat?
Tu vols entrar?
Ja m'agradaria ser un virtuós de l'instrument i de cantar, ja ni te cuento ja. Però si jo tinguera la sort de ser un virtuós, de tocar qualsevol tipus d'instrument, busqueu algun instrument en concret que vulguera pertenecer al vostre...
Una cosa és l'associació, que és com si fos un comitè, és com una junta que som uns 12-13, i el que estic molt orgullós és que hi ha gent de tots els perfils, hi ha gent que és sols apassionant de la música clàssica, hi ha professionals, el grosso de grups són professionals, i hi ha gent que, com he dit abans, són o estudiants, o que realment els agrada la gestió cultural, i estem ahí dins. Aleshores, això és molt bonic perquè quan tu proposes algo en la part artística, penses que no, que no, d'una part molt tècnica, veus uns altres punts de vista. I des d'ahí, des d'aquest comitè de 12-13 persones, és on organitzem tot. D'ahí naix l'orquestra, és una altra junta, d'ahí naix el cor, és una altra junta, és com un monstre que s'organitza i està dividit en 3-4 caselles i cada un és responsable d'un apartat, no? I, bueno, i al final és un monstre, s'ha creat un monstre brutal. Creixent en els 7 últims anys, no sé quin nivell de produccions hem fet, però estem parlant de
a mi se me perd.
Estem parlant d'una mitjana de 6 o 7 produccions per any, que per la gent que no entenga, quan parlem d'una producció vol dir un títol. Però això no vol dir els concerts, perquè després nosaltres rodem per tota la Comunitat Valenciana. Aleshores, és 6 produccions per any, 6-7 produccions, més totes les funcions o els concerts que se fan fora de Vila-real, que la gent se pensa que som sols així a Vila-real, no? I el que fem també, que és molt bonic, és el portar el nom de Vila-real per tota la Comunitat Valenciana. Quan nosaltres normalment fem la premier, que sempre se fa així a Vila-real, ve molta gent de la Comunitat Valenciana a veure què és el que vindrà després als seus pobles, a les seves poblacions, i això és algo també d'estar molt orgullós. Sí que s'ha fet un monstre molt gran, que a vegades diem, no sé on pararem, no? Però i ara més que acabem d'entrar en el circuit de l'IBC, de l'Institut Valencià de Cultura, es potenciarà molt més, perquè hi ha molts pobles que tenen mancança d'este producte, no? De portar una òpera gourmet, una Traviata, un Rigoletto. Acabem d'estrenar ara el Rigoletto, que en el 2026 ja ho han comprat 4 o 5 poblacions. O sigui, estem parlant d'este nivell de que dius associació, però som associació perquè és gent que posem el nostre temps lliure, que això vull deixar clar, perquè és tot per amor a l'arte, la que és la gestió, sobre l'organització de tal. Però realment treballem com una productora. Treballem com una productora, però sense veure un duro, saps? Però per el carinyo a el que di abans, per el carinyo a culturitzar, no? El que tenim alrededor. I això, per això sempre dic al meu comitè que estic orgullós de la feina que fan, perquè ho fem tot quan acabem de treballar-ho. I les reunions sempre són telemàtiques, sempre perquè estem tots repartits per el món i no?
Sí,
el secretari.
Pues bueno, sí que hi ha molta feina darrere de cada producció, perquè has de pensar que totes les produccions són noves, partixen des de zero. En el cas de les òperes gourmet són originals nostres, amb la nostra escenografia, la nostra, el nostre direcció d'escena, i això du, la preparació du moltes hores, molt de temps i molta creativitat. I després, en cas d'invitar solistes que venen de fora, com és el cas d'esta producció del Messias, tenim a Genibel Hernández, per exemple, que ve de Gran Canària, val? I aleshores gestionar tota aquesta gent que traus de fora en el suficient temps i preparar els vols, preparar els assajos.
Bueno, el baix, Javier Agudo, el solista, acaba de fer el Händel en Stuttgart. Jorge, bueno, estem parlant Jorge Franco, el tenor.
Jorge Franco.
Ha cantat el Messias per tota Espanya, o sigui, estem parlant d'aquest nivell, no?, artístic.
Però de totes maneres, ahir per exemple estrenava la televisió pública d'Espanya, la televisió espanyola, el programa Aria, que és Locos por la Ópera. Sí. Quan una cadena d'àmbit estatal en prime time dedica un programa a este tipus de música i tal, és perquè veu que n'hi ha un moviment. De fet, estava ple de públic el d'esto. Recorde veure tota l'orquestra, supongo que seria l'orquestra de televisió espanyola.
No, és l'orquestra Filharmonia, és resident en Reus, en Tarragona.
Tinc que dir que me va encantar, vaig estar bé.
També
els cantants eren mig amateurs, la majoria, o eren així mig professionals.
No, però... no ho he vist, el que sí que m'han dit és que la directora de Zapata, el tenor Zapata, que és molt amic meu, i Isabel Rey, que és la soprano, pues Isabel Rey, que és la mentora dels alumnes, va estar a Ciutat Vila-real fa dues temporades fent una masterclass.
Sí, fent una masterclass. O
sigui, la van portar
a la Caixa Rural.
Sí, era una de les tres del jurat.
Correcte,
no?
Sí,
que
sí.
És valenciana, que
sí,
a més va dir ella que era valenciana.
Pues Isabel Rey, en l'època de Nicolas Harnoncourt, que és un dels directors més famosos del món barroc i clàssic, ella estava de resident en quina òpera estava ella, no te recordes, Héctor?
No.
Creo, bueno, no sé si era en Hamburg, i Isabel Rey ha sigut, després de Montserrat Caballé, una de les millors sopranos. Ella era de coloratura i és de la família de Creasen, ha estat així, ha portat molts cantants d'aquest primer nivell a fer masterclass, o sea, que és una altra de les versants de Creasen, que és la pedagogia. Nosaltres tots les tardors fem un passe de música maestro, que se diu, que passen totes les escoles de Vila-real, on s'explica què és la clàssica i tal, i també normalment totes les temporades fem masterclass o d'òpera, en este cas, i han vingut estrelles com Celso Albelo, Carlos Chausson, Isabel Rey, un professor, o sea, gent d'este nivell. Però bueno, que això és molt bo, que la primera estiga posant en prime time aquest tipus de... perquè estàs trencant tabús, no? Perquè la gent... Jo sempre dic que l'òpera, hasta que no descodifiques, que penses que el que estan fent són gallitos, no? Que és el que la gent, un poc sense cultura, és el que pensa. Quan veuen realment el que estan cantant, que hi ha una història detrás, que hi ha un fraseig, que hi ha una dolçor brutal, entonces és quan t'enamores de l'òpera, sempre ho dic. Però tens que descodificar.
És que jo, per exemple... Molts parlem dels hits, no? De ara, sí. Cançons de hits. Pues Puccini era el rei de los hits de l'òpera de fa 200 anys, no? Este home feia aquestes cançons, bueno, que qualquiera, que el que ha redescobert l'òpera, no? Perquè sempre pareix que siga una qüestió letista i tal. I veuen que Madame Butterfly, Pavarotti, la cançó... És que no recorde...
No és un dorma, de Turandot, de Pavarotti.
Són cançons que la majoria de Puccini, no? Perquè són el que feia els hits de l'època, no?
Pues aquestes òperes les hem portat a Vila-real.
Pues són impressionants, tinc que dir-vos, o sigui,
estem parlant de Madame Butterfly,
de
Turandot, aquests grans hits de l'òpera, la Traviata, estem parlant de Verdi, però Puccini l'hem portat a Vila-real, i en plena l'auditori, Rafael Beltrán, sols fent òpera. Òbviament sense orquestra, perquè al final és el que parlem, tenim uns recursos que no podem competir contra produccions que valen un milió, dos milions dels grans teatres públics, no? Però en els recursos que tenim fem la nostra escenografia un poc i la gent sap ja el que és Turandot o Traviata o Rigoletto, el que siga, i després diuen, ah, doncs m'ha agradat, i després ells van al teatre professional a veure la representació de primer nivell mundial, no? I serà el i és l'objectiu de crear escena. No és el de dir, mira que bé que ho fas, que jo sóc el millor del món, no, és de dir, mira, els recursos que tenim, pots escoltar aquesta obra i si t'agrada, ves als grans teatres d'òpera i entonces gasta 300 euros en l'entrada o 200 euros o el que valga l'entrada i veuràs el millor de lo millor.
Pues Pepe Gil i Héctor Chabrera, un plaer tindre-vos així i gràcies per promocionar la música clàssica a través de vosaltres i animar a tota la gent que este divendres a les 7:30 en l'Arciprestal veuré ese concert que de George Handel, el Messias, i en el qual espere i desitge que estigui abarrotat, que tingueu, vos vegueu obligat a fer una segunda sessió.
Bueno.
Sí. Que serà senyal d'èxit rotundo i que, com vosaltres ho dic, que no se quede en un any més, sinó que siga una tradició comparable al primer concert d'any, que tot el món mos fiquem la tele i ho veiem per la tele.
Jo crec que pels vilarelencs és el nostre concert de Nadal. Per això l'anunciem moltes vegades, concert de Nadal, dia de Sant Esteve, concert de Sant Esteve.
Sí,
no?
Ara s'ha quedat ja concert de Sant Esteve, reivindicant este dia que per a nosaltres és tan important.
Pues un plaer tindre-vos així.
Moltíssimes gràcies i vos esperem tots el divendres a les 7:30 a veure, a escoltar el famós Aleluia.
Ahí estaré jo.
Moltes gràcies i bon Nadal.
Bon Nadal.
Thank you. ¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Cova Santa, número 23, de Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Vila-real. Te esperamos.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundacióCaixaRural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Este hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en Carretera de Honda 95 en Vila-real. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Vila-real tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Bon Nadal.
Bueno, seguint en el recorregut per els municipis de les nostres comarques, avui anem a la capital de la, Plana Baixa, com és Borriana, i anem a parlar amb la seva regidora de festes, Paloma Bois, entre altres coses, perquè regidora de quantes coses eres?
Bueno, pues la veritat que en estos momentos ya que fica más.
Perdona, que primerament, buenas tardes o un dia, com tu vulguis.
Bon dia, bon dia. El que te estaba comentant, la veritat és que me tindria que parar a contar, però jo crec que et porto ser advuit regiduries en aquests moments.
Ah, pues no està mal, no està mal. Pues te mereixes ja les vacacions, perquè una persona en tanta responsabilitat, al final... Volia contar-te, tots coneixem a... Borriana, París i Londres. Pot ser que enguany siga ja Borriana, París i Londres i Nova York, i dic lo de Nova York perquè aneu a fer la primera cabalgata dedicada a Papà Noel, i quasi que te diria que en la província i quasi que la comunitat valenciana no puc ficar la mà en el foc, però quasi que sou els pioneros. A què se deu este motiu, Paloma?
Pues mira, així la Fundació Satín va fer per iniciativa pròpia durant uns anys la casa de Papa Noel. Enguany els seus motius tindran, han decidit que no la fem, i nosaltres necessitàvem fer algo, ja que els xiquets de la nostra ciutat i del voltant que venien també a visitar aquesta casa s'han acostumat en que Borriana tinga algo del Papa Noel. I van decidir que lo mateix no anàvem a fer, però que jo vaig plantejar, i per què no fem una carrossa, una cavalcada, per què no fem l'arribada del Papa Noel a Borriana? I per tant, això és el que va passar esta vesprada així a la nostra ciutat. En aquests moments tenim a dos elfos en una bústia i en la carrossa buida, sense el Papa Noel encara perquè no ha arribat, passen tres punts del municipi on els xiquets poden anar a depositar la seva carta, i esta vesprada, a partir de les 6:30, començarà en el centre de Salut U, en l'Avinguda de Nules, més menys, començarà ahí la cavalcada fins a la plaça de les Monges. Serà una zona inclusiva dividida en dos parts, una sense soroll, sense llums i sense tirar caramels, i l'altra sense llums i sense so, però sí que se tiraran caramels i xocolatines i demés des del que és la cavalcada. I a partir de la carrossa, perdona, i des de la plaça de les Monges ja serà tot el recorregut, tant amb tot tal i com està preparat, fins al Centre Municipal de Cultura La Mercè, on hi ha una xicoteta actuació i on baixarà Papa Noel a saludar a tots els xiquets.
Pues la veritat que els xiquets de Borriana se tenen que sentir orgullosos, perquè, vamos, que vinga Papa Noel i segurament els Reis Mags, no? Perquè quantes activitats tenen previstes?
Que vinga Papa Noel no vol dir que no vagin a vindre els Reis. De fet, vaig tindre l'oportunitat en un viatge familiar d'anar-me fins a Lapònia fa dues setmanes, i li vaig dir a Papa Noel directament si per favor podia vindre a Borriana el dia 23, i me va dir que per supost que tant que sí, que vindria. El primer municipi de la província on estaria seria així, en Borriana, esta vesprada. I els Papa Noel, per supost, van a tindre una supercavalcada, tornaran a vindre el dia 5 de gener per la mar, en el port, en el seu barco, com venen tots els anys, nosaltres el rebem al Port de Borriana i després iniciem la seua cavalcada des del magatzem de via pública, per supost. Això ho anem a fer sí o sí. Nosaltres així som dels Reisos, no? Com s'ha dit, tota una vida, que a banda fem lo del Papa Noel, això és una activitat a banda, però nosaltres som 100% dels Reisos. Dime.
No, Paloma, volia comentar-te, jo com a adulto, perquè, vamos, sí que tenen que estar super encantats, dos cabalgates, això s'asseguren que es portaran Reisos dos vegades, segur. Però jo com a adult, què me puc trobar si vull passar-me estos dies de festes en la capital de la Plana Baixa?
Mira, per exemple, el dia 27, vale, tenim el Paje Real, vale, és pa xiquets, però tu com a adult tu pots anar a acompanyar ja sigui els teus fills, els teus nets, els teus nebots, el que sigui. El dia 28 tenim la Sant Silvestre, que és tant per a xiquets com per a adults. I enguany hi ha un grup de música i hi ha xaranga per amenitzar el recorregut de la Sant Silvestre. Vale, per a fer-ho més atractiu i que siga i per a totes les edats, que no estiga sols destinat ni per als xiquets ni per als majors, perquè per als xiquets, durant el trajecte dels majors, tenen una fira també preparada en la plaça del Pla per a que puguen entretindre's mentre els majors estan participant. Després tenim actuació de l'orquestra de la banda de música, tenim actuació de l'orquestra, actuació de la banda, actuació de la coral, tenim el concert de les K-pop, tenim en el teatre un hipnotitzador el diumenge per la vesprada. Després tenim el dia 31, cap d'any infantil pel matí i per la vespre tardeo i per la nit ditxa i se la llar fallera per als adults. Tenim un taller de tortells el dia 3 al mercat. Tenim el dia 5 la cavalcada de Reis, per supost. Al final així intentem agafar de tots els punts per a poder arribar al màxim de públic possible de la nostra ciutat.
I una curiositat, ahir vam tenir la presència d'ací de dos regidors del municipi de Vila-real, en el qual se planteja fer una festa de cap d'any, perquè este municipi, per cert, feia anys que no se juntava la gent, diguem, al redor d'una plaça i d'un rellotge per a marcar el canvi d'any. Borriana, la gent de Borriana sol anar a algun lloc en particular per a este menester o com
pues,
estarà?
Així va haver una temporada com que te quedaves molt en casa o te n'anaves a passar el cap d'any a algun lloc, no? En els teus amics, com que te n'anaves a algun poble de muntanya. Ara ja no, va haver uns anys que se va muntar una carpa en música al centre del municipi, però nosaltres el que fem ara és, des que està aquest equip de govern, és aprofitar l'edifici que tenim, que és la llar fallera, que no fa falta muntar carpa, estan molt ben condicionat per a no passar fred, per a no passar calor, i llavors fem allí el que és per la vesprada una orquestra, enguany és l'orquestra Top Zero, i per la nit després de les campanades tenim varios DJs per a amenitzar i per a fer festa després de les campanades a partir de les 12.
Ah, pues veig jo que la programació la teniu plena, intensa i per a tots els gustos.
Home, clar, al final consisteix en això, no? En poder arribar, com he comentat ja, a tot el públic, als màxims veïns i a tots aquells que vulguin vindre de ciutats del costat. Per exemple, tenim en quasi totes les esglésies tenim un Belén muntat també per a poder anar a visitar-lo. Al final no hem de perdre tampoc l'essència de lo que són les festes nadalenques.
I Paloma Bois, com a ciutadana, oblidem-nos que eres regidora i tens totes aquestes responsabilitats en el municipi germà de Borriana com és el teu. Què desitja per a estos Nadals i per al pròxim 2026?
Jo que siguen uns Nadals molt bonics, que es queden com per al record per a les famílies, per haver-los pogut compartir i gaudir de totes les activitats que s'han preparat. Que no queden com uns Nadals més, sinó que alguna de les activitats els marque i quede com per al record en l'àmbit familiar i d'amics.
Pues Paloma Bois, regidora de festes del municipi de Borriana, des de Ràdio Vila-real, desitjate a tu i a tots els veïns del poble que passeu unes bones festes de Nadal i que l'any que ve siguin igual de festes, igual, i el municipi en si que vagi tot bé, i no res, que esperar notícies vostres per com ha anat aquesta primera cabalgata del Pare Noel a la localitat de Borriana.
Moltíssimes gràcies. Convide a tot el món que encara no tinga clar si va a vindre o no a que vinguin. Estic segur que els agradarà. La carrossa és espectacular. N'hi ha una comparsa gran preparada molt vistosa. I així que esta vesprada espere a tot el món en Burriana per a poder gaudir d'esta arribada de Papa Noel. I bon Nadal a tots, a vosaltres i a tots els que ens estiguen escoltant.
Pues allí estaré jo, les meves filles, a primera línia, eh?
El
que anirà vestit de verd, ahí és el que té que tirar-li els caramelos, eh?
Vale.
Bueno.
Moltes
gràcies. Slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy, and hurry it down the chimney tonight. Santa buddy, a 65 convertible to steel blue. I'll wait up for you, dude, Santa buddy, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I miss. I think of all the hotties that I never kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa Pally, I want a yacht, and really that's not a lie. I've been a sweetie all year, Santa buddy, so hurry down the chimney tonight. Santa buddy, one thing that I really do need, the deed to a platinum mine, Santa Pally, so hurry down the chimney tonight. Santa buddy, fill my stocking with Canucks ticks for kicks. Throw me on the first line, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at the Mercedes. I really do believe in you. Now let's see if you believe in me. Santa Poppy, forgot to mention one little thing, cha-ching. No, I don't mean as alone, Santa buddy, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Oh, hurry down the chimney tonight.
Ahora estás en casa calentando unas gyozas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found.
Bueno, així ha vingut Adrià Casabó, portaveu del PP a Villarreal, que ha vingut a les nostres instal·lacions i al qual li donem la benvinguda. Bon dia.
Molt bon dia.
Pues, què millor pregunta? Dirà, què novedad este, no? Pues, com sé que avui ha hagut pleno, no? I jo crec que és l'aprovació definitiva de l'impost de la basura, que en este municipi ha hagut molt de... Si n'hi haguera que avaluar-lo en comentaris, segurament seria en el top 10 de la opinió de la ciutadania d'este municipi l'impost este. Quina ha sigut la visió vostra des d'un primer moment i el desenlace d'avui hasta... Quina és la vista des del Partit Popular en aquest aspecte?
Sí, bé, tot i que pareix que estiguem tots, o la ciutadania, no? Pues està més pensant en les dates de Nadal, que jo crec que és el que toca també. Cert que este matí hem tingut ixe ple extraordinari a l'Ajuntament de Villarreal, tot i que el dijous vam tindre el ple ordinari, avui s'ha tornat a convocar un altre ple per a ixa, com tu comentaves, aprovació definitiva de la tassa de basures ací a Villarreal per al 2026. No? Jo crec que el Partit Popular, i així ho hem explicat avui també en el ple, hem sigut clars des del principi i el nostre posicionament ha estat molt clar des del primer moment. El nostre rebuig a esta tassa de basures és total i absolut. En primer lloc, rebuig a la imposició que el govern d'Espanya ha fet a tots els ajuntaments per a tindre aquesta tassa de basures, i això comentava jo també este matí, que a diferència de què li passa al Partit Socialista, tots els portaveus i alcaldes del Partit Popular compartim este posicionament, estem en contra d'aquesta imposició que s'ha fet per part del govern d'Espanya, perquè és una imposició que al final lleva autonomia també local als municipis, no? I evidentment, perquè des del Partit Popular complim sempre amb la llei, pues aquells alcaldes i alcaldesses que estan governant les seues ciutats, evidentment, han d'aplicar aquesta llei que es ve imposada pel govern d'Espanya, no? Però això no significa que no estiguen en contra del plantejament que fa el Partit Socialista, no? I després, a més, així a Vila-real, en contra també de la manera que el Partit Socialista i Compromís han triat per aplicar-la, no? Perquè considerem que ha sigut una manera molt injusta, agafant com a principal referència els valors catastrals dels immobles on vivim els veïns de Vila-real, no? Nosaltres hem sigut clars en aquest posicionament des del principi. Hem demanat també des d'un primer moment que mentre estiguem obligats a complir amb aquesta llei nacional, aquesta llei del Partit Socialista, que se bonifique l'IBI, la contribució. I per què demanem això, no? I Willy ho tornava a dir, l'alcalde dia en diverses vegades, és que Vila-real és diferent a la resta de municipis. Clar que és diferent. És diferent perquè la resta de municipis no venen d'una pujada de quasi el 25% de la contribució els últims anys, que se diu prompte, quasi un 25%, justificada en l'augment del cost del tractament de basures, no? Per tant, jo crec que tot el món entén que si tu has pujat hasta en tres ocasions la contribució justificant que augmentava el preu del tractament de les basures, ara que hi ha una tassa específica per a recaudar el 100% del que costa la recollida i el tractament de basures, pues que se rebaixa allò que s'havia pujat per a pagar el mateix, que era el tractament de les basures, no? Perquè al final, els ho deia jo avui també, hem escoltat en els últims dies parlar de bonificacions. Mira, avui l'informe tècnic que acompanyava a este expedient, en l'informe econòmic, els tècnics municipals parlaven d'aquest 10% que han aprovat avui incrementar de bonificació en el que és la inspecció tècnica de reciclatge, va suposar estalviar en tota la ciutat de Vila-real uns 41.000 euros. És el que deixaran de pagar els veïns i veïnes de Vila-real, 41.000 euros, quan el que va recaudar l'Ajuntament és més de 5 milions d'euros a partir d'este any, tots els anys, dels veïns i veïnes de Vila-real, no? Per tant, el nostre rebuig és total i ho hem manifestat des del primer moment, i a més quan ho hem vist també com algunes al·legacions que se presentaven a aquesta taxa, com la de bonificar, per exemple, aquelles famílies monoparentals o a les famílies nombroses, pues han estat també rebutjades per part del govern municipal, no? Per tant, nosaltres no podem avalar amb el nostre vot una taxa que considerem injusta i a més una taxa que, com li dic, no? Així el govern de Benlloc pues, ha aplicat d'una manera injusta, no? I damunt hem vist com en tot este tema, pues una vegada més s'ha buscat l'enfrontament, les excuses, no? Hem tingut que aclarir avui també que aquest impost del vertedero del que parla el senyor Benlloc, que és un impost que se cobra a nivell autonòmic, ve també per una llei nacional que obliga a cobrar això, no? I que si Vila-real paga més és perquè el govern municipal durant tots aquests anys, després de 14 anys de govern del senyor Benlloc, no ha fet la feina en este cas pel que fa a la recollida d'orgànic, no? I això fa que la nostra dependència com a ciutat d'aquests residus que van a vertedero siga en este moment del 78%. I per això hem de pagar més d'este impost que ens obliga també el govern central perquè no s'ha fet la feina i, per tant, la nostra dependència a que aquests residus vagin a ser tractats en un vertedero és major, no? Per tant, jo li ho dic avui, no? Avui hem tingut que escoltar i tot amb orgull com el govern municipal i l'alcalde de la ciutat parlava de la millor ordenança d'Espanya i traien pit de lo contents que estan d'aquest impost que van a cobrar a tots els veïns i veïnes de Vila-real. Quan hem vist, com tu comentaves, com al carrer la gent ha hagut d'eixir a manifestar-se, a mostrar el seu rebuig a esta taxa perquè no comprenia per què tenia que pagar dos vegades pel mateix, no? El que ens havien pujat en la contribució i ara està nou impost. I avui sentim a l'alcalde de la ciutat mostrar-se orgullós d'esta taxa i dir que és la millor ordenança que regula la tassa de basures de tota Espanya, no? I després sentir-lo parlar de que tot això és culpa de Xina, o sigui, ja no, les excuses ja no és el PP o és la Generalitat, avui ja hem tingut que sentir buscar excuses, anar-se'n a Xina per a buscar excuses que tapen la seva nefasta gestió al capdavant de l'Ajuntament de Vila-real, no? Jo crec que és el que ha passat avui, crec que és una bona mostra de com s'ha vist tot això, com ha evolucionat tot això a la ciutat de Vila-real. Crec que ha quedat de nou evidenciat que este govern està totalment esgotat, que és el final del govern del senyor Benlloc, però va ser molt car este final als veïns i veïnes de Vila-real, no? Perquè, evidentment, estic convençut que les poques bonificacions, les poques millores que s'han pogut introduir a esta taxa han sigut fruit de la pressió que els veïns han fet al carrer i del malestar que han mostrat els veïns, no? Perquè jo li ho dic avui també, si vostès estan convençuts de que això que presenten avui, que aproven avui, és tan beneficiós, perquè s'han esperat a fer-ho l'últim dia en un ple extraordinari i via al·legacions a aquesta ordenança, no? Agrem perfectament quan al mes d'octubre van aprovar l'ordenança que anava a regular la tassa de residus en 2026, incorporar ja aquestes millores, no? Jo estic convençut que si els veïns no hagueren mostrat el seu malestar, el govern municipal no haguera reaccionat. Estic convençudíssim. Per això, quan algú encara pregunta, però serveix d'alguna cosa mostrar el nostre descontent? Serveix d'alguna cosa signar per a demanar que això canvi? Jo estic convençut de que sí, no? Perquè no tinc dubte que si els veïns no hagueren mostrat el seu malestar, no s'haguera tocat ni una coma d'aquesta ordenança que havien aprovat el Partit Socialista i Compromís.
Bueno, és final d'any i diguem que això és la punta de l'iceberg del transcurs anual, no? Però com estem a final de curs vigent, no? Evidentment la legislatura encara, si no passa res raro, encara li queda any i mig, per lo menos. Des del punt de vista, des del PP, des de que vas començar el mes de gener fins ara, quin altres punts de vista vostre heu vist que des de l'Ajuntament han actuat i vosaltres heu discrepat des d'un primer moment i el per què?
Sí, jo crec que si haguem de fer un balanç d'este 2025, jo considero que ha sigut un altre any que ha passat en blanc per a la ciutat de Vila-real, no? Un any que passa sense pena ni glòria, on a Vila-real, desgraciadament, ha passat poques coses i el govern municipal ha fet poc per a que passen coses a la ciutat, no? Els ho dia també en el ple ordinari de la setmana passada, només hi ha que veure, estem a uns dies d'acabar l'any, crec que són ara mateix a 3 dies hàbils els que queden a l'Ajuntament de Vila-real i a dia d'avui no tenim ni un borrador del pressupost de 2026, mentre altres ciutats del nostre voltant ja han aprovat els seus comptes per a l'any que ve, per a que entren en vigor en gener. Vila-real el pressupost ni està ni se li espera, no? Tot i ser un compromís que els dos partits que van firmar aquest pacte de govern se van comprometre a que seria una de les prioritats que en temps i forma s'aprovaria el pressupost municipal, no? Però és que si mirem, vostè me preguntava pel balanç del 25, si mirem el que ha sigut este 2025, quan queden uns pocs dies per acabar l'any, podem dir ja que de les inversions que va anunciar el govern municipal, és a dir, d'aquelles actuacions que el Partit Socialista i Compromís, que el senyor Benlloc i la senyora Fajardo se van comprometre amb els veïns via el pressupost a posar en marxa, acabarà l'any en més del 90% de les inversions sense executar. Més del 90%. Això és una autèntica barbaritat. Això significa que tot allò que van prometre i que es van comprometre amb els veïns, un any més, perquè moltes d'aquestes inversions ja venien en el pressupost de l'any anterior, el pressupost del 24, s'acabarà el 2025 sense que siguin tampoc una realitat, ni tan sols sense que s'hagin iniciat, no? I ahir podem parlar de la... Ens van vendre la rehabilitació de l'Alqueria del Carme, ens van vendre la rehabilitació de l'Alqueria de Botànica al Duc, ens van dir que anaven a reformar la plaça Aliaga, que anaven a canviar tot l'entorn de la Torre Motxa, que anaven a canviar les butaques de l'auditori, que anaven a habilitar un nou edifici que havien comprat en la plaça Major per a millorar l'atenció als veïns i veïnes de Vila-real en el servei d'atenció i tràmits en ICE immoble, que anaven a instal·lar papeleres en la zona centre, que anaven a millorar el museu de la Casa de Polo, tantes i tantes coses que ens havien dit, i no és un problema de diners, perquè aquests diners estan en el pressupost, perquè aquest pressupost d'ells el van aprovar i, per tant, els recursos econòmics per a fer-lo estan, no? I això demostra una vegada més la falta d'acció d'este govern, que és incapaç de gestionar ja no projectes de futur, ja no aconseguir que Vila-real sigui una ciutat atractiva, que arriben més i millors oportunitats, sinó és incapaç de gestionar el dia a dia de la ciutat, no? I jo crec que això és preocupant. Vila-real és la segona ciutat de la província, estem entre les 15 primeres ciutats de la Comunitat Valenciana i és molt trist veure com el seu govern, pel caos en la gestió, és incapaç de gestionar el dia a dia, no? Incapaç de complir amb un pressupost que han aprovat, no? Jo crec que llevat de pagar l'anualitat de la compra del bingo, crec que és de les poques inversions que este govern ha estat capaç de materialitzar en tot un any, que se diu prompte. I com te di, algunes d'aquestes inversions, recordarà pues, l'apertura del carrer Isabel de Villena o algunes d'aquestes rehabilitacions de l'Alqueria del Carme, apareixien ja en el pressupost de 2024. O sigui, ha passat tot 2024, tot 2025 i segueixen sense fer realitat i les inversions per a les quals tenien els diners un any i un altre, no? Per tant, crec que això demostra el caos absolut en la gestió de d'este govern, que torna a buscar excuses. Ara l'excusa era la falta de personal, l'augment de salari dels funcionaris. Sempre hi ha alguna excusa per a tapar la falta de gestió d'este govern, no? I jo li demanava que deixarem a banda les excuses, que els veïns no volen excuses, sinó que el que volen i necessiten són solucions. I això és algo que, desgraciadament, el govern municipal no aporta, no? Tot i això, nosaltres anem a continuar en la línia de treball que hem portat des del Partit Popular com una oposició responsable, evidentment denunciant allò que no funciona i allò que el govern municipal és incapaç de posar en marxa, perquè crec que també és responsabilitat de l'oposició denunciar el que no va bé, però sobretot proposant alternatives, no? Nosaltres tenim un projecte clar per a esta ciutat que vam presentar ja fa uns quants mesos, unes línies d'accions que busquen Isa Vila-real més segura, més viva i més preparada per als reptes de futur, vaig dir ser lema de Mou Vila-real, perquè considerem i estem convençuts que Vila-real té el potencial suficient per a tornar a moure, per a tornar a mirar al futur amb esperança, per a ser una ciutat dinàmica i que genere oportunitats, i no podem esperar a 2027 quan se produïsca el canvi de govern per a que això comenci a ser una realitat, no? I per tant, anem a continuar impulsant iniciatives i presentant al ple iniciatives per a millorar la ciutat des de ja. Desgraciadament ens trobem amb un mur, no? Perquè el Partit Socialista i Compromís han decidit fer un costat i deixar de costat a l'oposició. Ens van dir clarament en un dels últims plens que votaven en contra d'una proposta necessària per a la ciutat, com era la remodelació dels carrers Vallarri, Sant Joaquín, Santa Anna, Mare Déu de Gràcia, i ho feien simplement perquè ho proposava el PP, així de clar ens ho van dir, que no estaven disposats a que ens penjàrem la medalla, diuen, de que aquesta proposta l'havien presentat a nosaltres. Jo crec que estan molt lluny de la realitat, o sigui, així no se tracta de penjar-se medalles, sinó de donar solucions als problemes de la ciutat, i jo crec que durant este 2025, llevat de la proposta dels bons comercials que va fer el Partit Popular, i gràcies a aquesta proposta s'han posat en circulació 200.000 euros en bons comercials que han suposat un moviment de prop de 400.000 euros en compres als comerços de Vila-real, en tot el que això suposa per a la ciutat. Crec que llevat d'aquesta proposta, poques més ens han acceptat i han posat i han agafat de les que havien fet del Partit Popular, no? Tot i això, nosaltres no ens cansem, i ja per al pressupost que no sabem per on ha d'arribar, des del Partit Popular ja han plantejat també iniciatives en reduir la pressió fiscal que pateixen els veïns, en millorar els parcs i jardins de la nostra ciutat, restablir les unitats de policia de barri i policia rural per a millorar la seguretat als nostres carrers, o iniciar un pla de millora de climatització dels centres educatius. Això està damunt la taula, però, com li dic, a dia d'avui pues, no tenim notícies del que ha fet el govern municipal per a iniciar el pressupost de l'any que ve.
Parlàvem de que el balance d'este any, però n'hi ha que recordar que vostè, quan va arribar al càrrec, ja tenen una frase amanida, no? Els empastres del PP. No? Tu ja vas en aquesta espada de Damocles des del primer dia, però després de 11 anys governant el Partit Socialista, 11 anys... 14 anys, en quines dues paraules reduiries tu o expressaries l'opinió, així com a vosaltres vos cataloguen en aquestes dues paraules, perquè és com si tinguessin la patente, no? Tu, en quines paraules, o en quines dues paraules, per ser més breu, catalogaries la gestió, en este cas, de l'etapa socialista?
Crec que ho he comentat, no?, de manera indirecta durant l'entrevista. Jo crec que és el govern de les excuses, no? I, evidentment, els han vingut molt bé, aquestes excuses, i a nivell polític li han tret molt de partit a aquestes excuses, i ahir tenim els resultats que el Partit Socialista ha tingut en Vila-real, no? Però jo crec que el temps de les excuses s'ha acabat. Quan un porta 14 anys en el càrrec, ja no pot dir que el que passa o no passa en la ciutat és responsabilitat d'un que va governar fa 14 anys, perquè, evidentment, això, crec que això ja no se sosté, no? Quan un ha tingut 14 anys, 14 pressupostos, 14 possibilitats cada any de canviar les coses, de fer les coses d'una manera diferent, i la situació de la ciutat és la que és actualment, crec que això és evident que ja és responsabilitat i conseqüència de la gestió del Partit Socialista i el senyor Benlloc, no? I per tant, insistís, jo crec que els veïns el que ens demanen són solucions i no excuses, no? Perquè d'excuses no se viu, i les excuses estan molt bé per a justificar-se quan no fa alguna cosa, i és el que ens té acostumats el senyor Benlloc, però jo crec que la ciutat necessita solucions, no? I a mi em dol molt quan passeges per la província, no?, o per la comunitat, i algú té, diuen, ostres, he anat a Vila-real i veig que este municipi està tirant això endavant, està aconseguint inversions, veig que aquell altre municipi, i a Vila-real això no passa, no? Jo sempre dic que la gent pense que hi havia a Vila-real fa 14 anys, quins serveis, quines infraestructures i quines han aportat per este govern durant estos 14 anys, no? I quan un mira el que hi havia i el que hi ha, pues jo crec que se pot fer un bon balanç del que ha sigut esta etapa de govern socialista a Vila-real.
Ara que estem en èpoques de Nadal, i qualsevol que vesca la televisió sempre és el més amanit, sempre fiquen el cuento de Navidad de Charles Dickens, no? Jo imagine que tu has tingut esa nit de Charles de les tres visites, no? Però te despertes en alcalde de Vila-real, no? Tu ara mateixa, com a regal o vore... després de totes aquestes experiències que hem contat de 14 anys del Partit Socialista a Manan, tot el que les conseqüències que ha dut i tal, i tu tens l'oportunitat, com conta el conte, de matinar ese dia i canviar el món. Tu, què és el que faries ara mateixa a 23 de desembre si fores el despertar d'este cuento?
Desgraciadament són moltes les coses que hi hauria que fer, no? Jo que més que de cuento de Navidad som més del Reis Max, pues Isa carta...
Perdona, és que lo de cuento també va ajudar la paraula.
També. I les excuses estarien els cuentos, no? Va. També. Però jo en Isa carta al Reis Max, pues evidentment la llista és molt llarga, no? De les coses que necessita Vila-real, perquè quan tu durant molt de temps dices que les coses, el temps passe, però no fas res per a canviar la situació que viu la ciutat, pues evidentment hi ha moltes coses, no? Hem arribat al punt que la gent quan te para pel carrer per a dir-te que necessita Vila-real, no te parlen de inversions per al futur, no te parlen de generar oportunitats, de atraure inversions, te parlen de canviar les bombilles que s'han fundit al carrer, de reparar els forats que en molts carrers de Vila-real tenim i fan que els cotxes tinguin problemes, parlar de les voreres que estan malament. O sigui, lo trist és que la gent el que està demanant per al futur de la ciutat és que la ciutat estigui en bones condicions. I això a mi em genera molta, molta frustració, perquè crec que no ens podem resignar a que el que ha de fer l'Ajuntament és fer el manteniment de la ciutat. Això ho hem de donar per fet. No hi ha cap ciutat al nostre voltant que estigui demanant als seus governs que faça de manera correcta el manteniment de la ciutat. És que això és la gestió del dia a dia, no? I per tant, jo crec que evidentment això hi haurà que abordar-lo quan arribem al govern, perquè la situació en la que ha estat la ciutat jo crec que no ho ha estat mai, però des de que això ho posem al lloc, hi ha que pensar en el futur, no? I hi ha que generar noves oportunitats, que Vila-real torna a ser una ciutat atractiva per a les empreses, que la gent vulgui invertir en Vila-real, i per això hi ha que tindre clar cap a on vols anar, no? I jo l'altre dia que escoltava que van a actualitzar el pla de comerç després de 14 anys. Com hem esperat 14 anys actualitzar el pla de comerç, no? Pues el sector comercial crec que és una altra de les prioritats que ha de tindre el govern municipal, ja no només per la riquesa, pels llocs de treball que puga generar el comerç, sinó perquè al final una ciutat que no té comerç és una ciutat morta, i no ens podem permetre que Vila-real estigui en aquest estat de dormir permanentment, no? I jo tinc clar que això, haurem d'abordar les coses del dia a dia com a primera opció, perquè no es quedarà altra, el que te dia, millorar el manteniment de la ciutat, actualitzar tota la plantilla de treballadors de la casa i ampliar allà on hi ha. Hi ha departaments ara mateixa que estan en un únic funcionari, i això és el resultat de la política de gestió de personal que ha fet este govern. Però a banda d'això, hem d'afrontar els reptes de futur d'esta ciutat, no? Hem de reclamar les inversions que corresponen a una ciutat com Vila-real, i hem de crear una ciutat atractiva per a que la gent vulgui invertir en Vila-real, no? Quan a mi em pregunten, és possible baixar impostos i fer coses? Clar que és possible, i ho veiem en moltes ciutats que estan apostant per baixar impostos, per fer atractiva la inversió, i moltes empreses estan apostant per instal·lar-se en Onda, en Almassora, i haurà que preguntar-se per què van a aquestes ciutats i no venen a Vila-real, no? I per això fa falta un govern que tinga clar cap on vol anar i que tinga clar que hi ha que treballar per millorar aquesta situació, no? I un govern que estiga a peu de carrer escoltant també de veritat el que pensen els veïns i veïnes, que crec que desgraciadament pues este govern ha perdut ese contacte amb la gent, no? I a mi me dol molt quan algun veí te diu pues porte tres mesos intentant parlar en el regidor d'esta àrea o no hi ha manera de que me contesten. Crec que això no pot passar, no? I sa desconnexió entre el govern i la ciutat crec que ara mateix és més que evident.
El municipi de Vila-real, quan vau començar esta carrera, referint-me carrera a la nova legislatura, vau començar quatre partits, ¿vale? Este, durant el primer any va ser un partit en el qual es van veure discrepàncies entre ell i va haver un no escrit, i durant el curs actual ha sigut l'altre partit el que també ha hagut un tipus de divisions. Tu, des del punt de vista del Partit Popular, ho veu positiu que els altres dos partits, en este cas minoritaris, en el qual un és coalició en l'Ajuntament de Vila-real, i sa discrepància ho veu com a positiu cara als vostres pròximes eleccions, o ho veu des d'un altre punt de vista?
Bé, jo en el que són líos interns dels partits no vaig a posar-me mai ni vaig a opinar, perquè al final pues, crec que cada un ha d'arreglar les coses en la seva casa. Ara sí que em preocupa quan aquests líos o aquests problemes dels partits afecten a la governabilitat de la ciutat, no? Quan afecten al govern municipal, i això crec que ho hem vist en molts moments com aquests problemes que han tingut tant el Partit Socialista i Compromís internament o entre ells, pues crec que això evidentment afecta a la governabilitat, no? I crec que Vila-real necessita un govern estable, un govern que tinga clar quin és el full de ruta i que no se desvie per líos de partits d'aquest objectiu, no? Jo sempre dic que a dia d'avui, després de dos anys i pico de legislatura, el Partit Popular és l'únic partit dels que tenim representació a l'Ajuntament de Vila-real que està en la mateixa situació que quan va començar la legislatura. Vull dir, que seguim els 8 regidors que vam iniciar esta legislatura, pues, treballant pel mateix, en el mateix número de regidors, les mateixes persones, i per tant, crec que fa falta aquesta estabilitat que crec que el govern municipal actual no ha tingut, no? I com vostè dia, pues, només hi ha que fer un poc la vista enrere, repassar la hemeroteca i veure què passava entre el Partit Socialista i Compromís només uns dies abans de signar aquest pacte de govern, no? Per tant, jo crec que els interessos comuns estan clar qui són, com li dia, no? Hem vist com durant 2025 han estat incapaços i tenen per executar més del 90% de les inversions, més del 90%, però en canvi no han tingut problema en posar-se d'acord per a implantar un nou impost a Vila-real, com és el de la taxa de basures, i defendre'l a muerte tant uns com altres, no? Per tant, en el que volen se posen d'acord. I a mi m'agradaria que se posaren d'acord en donar solucions també als problemes que tenen els veïns i veïnes de Vila-real.
També, durant esta legislatura, de fet farà un any i mig, en el mes de maig de l'any passat, vostè va entrar com a director general de la Federació Valenciana de Municipis Provincials. Jo no sé exactament quina és la funció en este cas, però al millor m'agradaria saber si és un aspecte positiu, si Vila-real indirectament se beneficia d'esta situació. Contamos una miqueta.
Sí, bueno, per aquells que no ho coneixen, no, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies és un organisme en el qual estan representats tots els municipis i ciutats i les tres diputacions de la Comunitat Valenciana, no? Estem parlant dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana. Al final és un espai, és cert que cada poble té també les seues peculiaritats, les seues necessitats, però sí que és cert que al final tots els municipis, tots els ajuntaments, indistintament de qui governe, tenen una sèrie de problemes comuns, no? I això és el que intentem des de la Federació Valenciana, donar solucions a aquests problemes comuns que hi ha en molts municipis de la nostra comunitat, i intentar també pues, ser una ferramenta per a aquests ajuntaments, i especialment per aquells que tenen menys recursos, menys possibilitat, perquè clar, nosaltres parlem d'un ajuntament com el de Vila-real en centenars de treballadors, però després trobem ajuntaments que han de respondre igual a una legislació que és la mateixa per a Vila-real que per a aquest municipi xicotet d'interior, per posar-te un exemple, que tenen un funcionari, un secretari, un interventor que passa algun dia a la setmana per l'ajuntament, no? Per tant, hi ha una part important que des de la federació fem de formació i també de recursos humans per atendre a aquests ajuntaments que no tenen la mateixa capacitat, però després abordem també altres temes que són comuns a tots, no? Pues, per exemple, esta legislatura estem fent un treball important en un tema que preocupa i molt als ciutadans de la comunitat, com és el tema de la vivenda, no? La federació ha sigut la que ha canalitzat aquest pla de vivenda, el Plan Vive, que ha presentat la Generalitat Valenciana. Hem aconseguit que molts municipis adherisquen a aquest pla, entre ells Vila-real, tot i que desgraciadament després d'aquesta adhesió, l'Ajuntament de Vila-real encara no ha posat a disposició de la Generalitat Valenciana sòl per a la construcció de vivenda de protecció oficial, quan sí que n'hi ha molts municipis que aquest pas ja l'han fet, que han posat els terrenys a disposició de la Generalitat i inclús en alguns municipis ja s'han iniciat obres per a aquesta construcció de vivendes de protecció. Hem abordat també en el que portem de legislatura i va constituir-se també una comissió de municipis contra l'ocupació, perquè és un tema que també afecta a molts municipis i va lligat també al tema de la vivenda del que parlàvem abans. I al final és un espai també la federació on busquem que lluny d'eixe ruïdo i d'eixa disputa política que moltes vegades ens trobem en moltes administracions, pues que siga un espai de consens, de posar també en comú aquests problemes que tenen els municipis a la nostra comunitat i sobretot de tractar de treballar junts en buscar unes solucions reals i efectives a aquests problemes, no? I en aquest camí hem estat treballant també durant aquest any i continuarem, no? Pues durant el pròxim any, i jo confio també, no? que Vila-real, com a municipi important de la Comunitat Valenciana, pues tinga també ahí un paper destacat, i crec que al final que hi hagin persones de Vila-real indistintament, jo sempre ho he dit, del partit al qual pertanyen, en llocs de responsabilitat, crec que és positiu per a la nostra ciutat.
Jo, són fetges, ara més o menys han fet un repàs a tot el que ha ocorrit en este any. La visió política des del teu punt de vista, però ara són fetges nadalenques, no vaig a dir-te que no, eh? Si la televisió te fiquen a cantar o a ballar un presentador que és de la meteorologia o algo, això t'ho va esperar, eh? Vaig a fer-te pues, preguntes personals, perquè tot el món quan veu la teva foto, sí, Casabó del PP, el de Zampastres, no? Perdona que te diga, és lo amanit i tal, però a vegades la vessant personal ningú coneix, i a vegades tu quan eres xicotet, de que vas néixer hasta vas tenir esa visió de polític, què és el que te va moure per a ser polític, per exemple?
Sí, jo crec que el que me va moure és el contacte directe amb els veïns, la implicació en el teixit social de Vila-real. Jo crec que sense ixe pas per associacions de Vila-real i molt concretament pues en el meu cas en la Joventut Antoniana, on vaig durant molt de temps poder col·laborar en aquesta tasca d'atenció a les persones més necessitades. Crec que sense aquest pas per l'associacionisme local hauria sigut difícil, no? que acabara dedicant-me a la política municipal, perquè crec que al final també aquesta implicació en associacions, en entitats, pues fa que molta gent veja també les necessitats que té la ciutat i també veig que és possible que ell aporte des de la seva experiència, des de la seva formació, aporte per a millorar aquesta ciutat i aquesta societat en la que viu, no? I jo crec que això és fonamental i a mi m'agradaria, no?, que molta més gent se pogués implicar en algun projecte polític, perquè al final és necessari que n'hi hagi gent amb voluntat, amb ganes de treballar pel seu poble, que al final és el que fem els que ens dediquem a la política municipal.
Has anat fent major, vas decidir estudiar. Què vas decidir estudiar? Tens alguna... De lo que vas estudiar, has exercit?
Sí, jo vaig estudiar el que és primària i secundària en la Consolació, després vaig fer el batxillerat en l'Institut Miralcamp i després vaig anar a València, a la Universitat de València, per estudiar periodisme. Jo vaig fer la llicenciatura en periodisme. En aquell moment no sóc tan major, però en aquell moment encara no estava periodisme en la Universitat Jaume I, en Castelló, i per tant vaig estudiar en València. Vaig exercir durant prop de 7-8 anys com a periodista, en concret sobretot en un mitjà de comunicació escrit, en el diari Levante, en l'edició de Castelló, que desgraciadament pues ja no existeix i se va tancar aquesta delegació en Castelló. I després vaig orientar un poc també la meva activitat professional a una altra cosa que m'apassionava, que era l'educació, que havia practicat d'una manera un poc més en el temps lliure, no? Com a monitor, en este cas del moviment Consolació, també pues, en activitats, en campaments, i d'algo que ixe acompanyament a la gent jove sempre m'havia agradat, i vaig fer també el màster de professor de secundària en l'especialitat de llengua i literatura, i he estat exercint també de fet ara estic en excedència exercint també durant uns quants anys de professor de secundària.
Dius que has estudiat periodisme. Tu saps que avui en dia el periodisme està assenyalat. Està assenyalat perquè estem vivint una societat, diguem, molt antagònica, no? I els periodistes Jo no soc periodista, no? Jo, a mi m'han ficat així perquè parle molt bé i tinc enxufe la jefa, saps? No vaig a dir-te que no. Però, i estic llevant el puesto de treball a gent que s'ha dedicat a este puesto. Però bueno, dicho lo cual, mea culpa, dicho lo cual, avui en dia els periodistes, jo sempre, quan, des que tinc ús de raó, els periodistes, no sé, en un juí que va haver fa poc a la tele i això, de que els periodistes tenen que ser notari de lo que passe, de, estiguen a favor o en contra de l'opinió que haya dit esa persona. Tu que has estudiat una, el notari de la informació, per dir-ho d'alguna manera, periodista, quina visió veus dels periodistes avui en dia? Quina papeleta tenen? A part de que tanquen molts mitjos de comunicació, és, ser periodista i tenir trabajo sin tener derecho a mi opinión o a mi forma de ver el mundo. Conta'm.
És complicat, no? Me parlaves de que no estan massa ben vist els periodistes, pues imagina't els polítics, no? I ja si eres periodista que te dediques a la política, és el combo perfecte, no? A veure, és una professió que no ha estat fàcil mai, no? Però jo ja te dic, fa ja uns quants anys que vaig deixar d'exercir com a periodista i ja en aquell moment ja se parlava de alguns dels mateixos problemes que se parlen avui en dia en el periodisme. Jo crec que és molt important, no? I que crec que és una professió necessària i que necessitem, primer, que hi hagi mitjans de comunicació, que aquests mitjans de comunicació puguin exercir la seva tasca d'informació d'una manera lliure, i que això, pues, desgraciadament, no sempre passa, que pues, així avui en esta casa pues, puga estar el portavoz de l'oposició parlant de les seues propostes, de la seva visió de ciutat. Crec que és important i és necessari, no? I al final els mitjans de comunicació exerceixen també un poder dins de la societat, i imagina't, no?, què seria si només escoltarem la versió oficial de qui governa en cada moment, no? Jo crec que és necessari, que evidentment hi ha problemes en la professió, perquè al final també la professió, al mateix temps que la societat se transforma, no? La gent no consumís informació de la mateixa manera que ho fa ara que quan ho feia fa 10 o 20 anys, i per tant jo crec que al final els mitjans han d'anar adaptant-se també a les necessitats de la societat, no? Igual que evoluciona la societat, pues els mitjans han d'evolucionar, no? Jo quan treballava, pues, totes les seccions digitals, la presència en xarxes socials dels mitjans, pues, eren molt inferiors o en alguns casos inexistents, no? I els mitjans, pues, també han hagut d'evolucionar en aquest sentit i en aquesta manera de la societat de demandar la informació, no? Però ja te dic, jo, tot i que ara no exercis de periodista, crec que és una professió molt, molt bonica i que és necessària, no? Que en qualsevol societat democràtica, pues, hi hagi uns mitjans de comunicació forts que traslladen també als veïns, pues, tot allò que els veïns han de conèixer, i ja després, pues, evidentment, cada veí i cada veïna es formarà la seva opinió dels temes, no? Però és important que aquesta informació arribi als veïns, i crec que els mitjans juguen un paper clau en la nostra societat.
I que cada, i tu has dit, ha hagut una evolució, avui estan els youtubers, estan els comentaristes de... que titulació igual que la meva, saps? Jo confieso que no la tinc, la titulació, però jo confesse, però n'hi ha gent que se fica titulació sense tindre-la ni res. I lamentablement, aquestes persones estan arribant a un espai que sobretot és la joventut, la que gasta les redes socials principalment i tal. Què creus que tinguera que fer el món del periodisme per a, diguem, contrarrestar Isa? Perquè, a veure, n'hi ha que és guapé de cara, parla molt bé, com jo, més o menys, saps? I tenen ese grado de convicció, però no tenen ese grado de tindre la veritat. I què és el que tinguera que fer la gent? Avui, per exemple, ho dic en el tema perquè ara la que està, diguem, en tela de juicio és la primera cadena de la televisió espanyola, no? Estan dient que diferents opinions de que no és molt partidista en aquest aspecte, no? Tu com a vista des de, com a periodista, quina és la vessant teua d'estos casos, per exemple?
Jo crec que la crítica que se pugui estar fent al que està passant en la televisió espanyola, crec que està més que justificada, no? Perquè crec que evidentment hi ha una instrumentalització molt clara per part del govern d'este mitjà de comunicació públic, no? Que és una diferenciació que cal fer també, no? Hi ha mitjans de comunicació que són privats i poden tindre la seva línia editorial, tot i que això no lleva que hagin de donar la informació d'una manera el més objectiva possible, però una altra cosa és quan parlem de mitjans de comunicació públics, no? Que al final paguem tots els veïns i veïnes amb els nostres impostos i, per tant, quan passen algunes coses en aquests mitjans públics, crec que això és greu i n'hi ha que denunciar-lo, no? I pel que em parlaves de la joventut, jo, com te dia, tinc la sort també de treballar com a docent en gent jove, gent de l'ESO, i crec que la gent jove és molt més crítica del que a voltes pensem, no? I la gent jove crec que també és capaç de rebre la informació, d'analitzar-la, no? I a voltes jo crec que inclús amb més facilitat que gent major, no? Que te diu, no, és que això ha sigut publicat al diari, com si això fora veritat absoluta, no? Jo he vist moltes coses publicades al diari que no són certes, no? I pareix que segons en quin format o de quina manera llegim la informació pareix que siga més veraç o menys, no? Però és que el que passa en la informació jo crec que passa en tot, no? Pues ara, evidentment, per aquesta facilitat que hi ha per a generar contingut, per a donar opinió de les coses, pues qualsevol des de sa casa pot donar l'opinió, no? I jo crec que està bé, però també hem de donar als joves les ferramentes per a distingir tot això, per a fer una lectura crítica de la realitat. Però de veres, a mi quan se centra tota aquesta crítica, sobretot en la gent jove, me molesta, no? Perquè jo que he treballat durant molt de temps i continuaré treballant en el moment en què dice este pas per la política municipal amb la gent jove, crec que la gent jove té molt de potencial i a mi me molesta, no? Quan se parla en negatiu de la gent jove, quan pareix que només se destaca de la gent jove aquelles coses negatives, crec que com a societat també hem de fer una reflexió sobre això, perquè n'hi ha moltíssima gent jove molt preparada, fent coses molt interessants en molts llocs i treballant molt, i també crec que se va demostrar, per exemple, en la Dana, no? La predisposició de la gent jove per ajudar als demés, per a eixir a fer coses, i crec que això hi ha que posar-lo en valor també, i moltes vegades crec que no s'és just en la gent jove.
Comentaves lo de docent. Quan eres docent, donaves alguna temàtica, però alguna classe, matemàtiques, llengua... Quina, si no era esa la que imparties, quina és la que t'haver agradat impartir?
Jo crec que la que impartís, que és la de llengua, tant llengua castellana com valencià, crec que és la que m'agradaria seguir fent, no? No haguera triat una altra, no? Jo crec que al final la comunicació, perquè al final pues, conèixer bé una llengua és la manera de comunicar-se, i jo crec que per això també en el seu moment vaig decidir estudiar el periodisme. Crec que és una ferramenta que té un gran potencial, no? I ajudar a, en este cas, la gent jove a comunicar-se, a utilitzar la llengua, a conèixer també la llengua pròpia, a estimar-la, a parlar-la i a això, a donar ferramentes per a expressar el que senten, per a comunicar, per a... al final la paraula té una força molt gran i crec que hem d'ajudar també a utilitzar-la bé, pues, en un món que moltes vegades pues, sentim moltes paraules que no porten res, no? I que estan moltes vegades buides de contingut, i jo crec que és una assignatura que si la treballes bé pues, és apassionant i pot ajudar molt també als joves en este cas.
Quan hi ha diversos partits que assenyalen a les llengües no oficials, tu com a individu, no? Ja no part des d'una línia vessant d'un partit polític, sinó tu com a individu, quan ataquen a la llengua basca, a la galega, a la catalana, a la valenciana, tu com te sents?
Me sent, no m'agrada, evidentment, i el que tampoc m'agrada gens és quan alguns utilitzen la llengua per atacar a un rival polític, i més quan no hi ha cap sentit, no? Jo així quan he escoltat al Partit Socialista, Compromís, que el Partit Popular està en contra de la llengua, en este cas del valencià, crec que és faltar totalment a la veritat, no? En esta ciutat hi ha una regidoria de normalització lingüística des de que governa el Partit Popular, i va ser un govern del Partit Popular el que la va crear, i ara mateix és una regidoria i un departament de normalització lingüística reconegut en tota la comunitat valenciana pel bon treball que s'ha fet. A Vila-real va ser un govern del Partit Popular el que el nom de la ciutat el va fer de manera oficial exclusivament en valencià, i se Vila-real en guionet R minúscula. Per tant, que alguns parlen de que el Partit Popular va en contra del valencià, és que si agafem i mirem el que ha sigut la història i què ha passat quan ha governat el Partit Popular en esta ciutat, pues crec que és simplement faltar a la veritat, no? I per molt que se diga una mentida, no se convertís mai en veritat. Els 8 regidors, en este cas, que estem representats en el grup municipal, ens expressem i fem les nostres exposicions en valencià. No passen tots els grups, i a mi tampoc em molesta, vull dir, entenc que cada un utilitza la llengua en la que millor s'expressa, i per això tenim dos llengües oficials, i crec que això és una riquesa i no ha de ser motiu d'enfrontament, sinó al contrari, no? Posar-ho en valor, i a mi m'encanta, no? Parlar en valencià, l'utilitzo sempre que puc, però crec que hi ha que fer-ho des d'aquest espai de llibertat en el qual se fa, no? I al final crec que ha quedat demostrat també, tant a les aules com als mitjans de comunicació, que la imposició sempre és negativa, no? I acaba generant un efecte contrari al que se busca, i crec que és evident, no? El treball que s'ha fet ara mateix el que és el departament i la promoció del valencià en la Generalitat Valenciana se va fer directament des de presidència de la Generalitat. Crec que és un motiu evident de la importància que se li dona a això, però bueno, alguns continuen insistint en que altres estem en contra de, quan crec que això queda demostrat que no és així.
Parlem de que avui en dia o t'es blanc o eres negro, eres de Jesulín o eres de un altre torero, vull dir, ens donen a llegir, no podem ser de tots o de ningú o tal. Tu, per exemple, què desitges com a ciutadà per a un món, per a este 2026, no? Perquè parles això, perquè si parles de la guerra de no sé què, ja se posicionen uns que si són d'un bando, si d'un altre. Si vas al festival d'Eurovisión, que si va fulanito jo no vull, que si la guerra d'Ucrània, que si tal... Tu com a ciutadà i com a ciutadans d'aquests països o d'aquestes zones que ho tenen que estar passant malament, tu com ho veus? Què desitges per a aquestes persones, per a l'any que ve?
Bé, bueno, jo crec que el primer que hi ha que desitjar és salut, no? Perquè jo crec que sense salut és molt complicat que les altres coses vinguin, no? I a mi m'agradaria, és veritat que és molt difícil posar-nos en la situació d'aquests espais on estan en conflicte, jo, tot i que alguns d'aquests països els he visitat i he pogut estar compartint en ells un temps i veure de prop la realitat, per això també em sorprèn quan alguns des de la distància parlen de la solució per a Palestina o tal, i des de la comoditat del silló d'un pleno parlen d'aquestes coses, a mi que ho he viscut allí en primera persona em sorprèn, no? I jo el que demanaria en lo més pròxim, que crec que és que al final el que sí que tenim poder d'actuació, és que crec que hi ha que baixar un poc ese nivell de crispació que en general hi ha en la política, no? Avui mateix ens ha passat en el pleno, no? Que l'alcalde en vehemència ha criticat la Generalitat per un pago que no havia fet, perquè no pot ser tal, després ha tingut que eixir a dir que això no era aixina perquè aquest pago l'havia ingressat a l'Ajuntament de Vila-real fa un mes, no? Però així ens pot més el dir que l'altre no fa, la crítica... Jo crec que al final aquest ambient de crispació general no és positiu, no? I menys a nivell local, no? Quan al final, en diferència, evidentment, en diferències ideològiques, perquè si no estaríem tots en el mateix partit, jo de veritat crec que, llevat d'alguns casos puntuals, crec que la majoria de gent que se dedica a la política municipal és perquè té aquesta vocació de servei i aquestes ganes d'ajudar a millorar el seu poble, no? I crec que hauríem de fer aquest exercici tots d'intentar baixar la crispació i d'intentar veure quines solucions podem aportar per als nostres veïns, no? I jo crec que és algo que hem intentat fer, com te dia. Evidentment hem de denunciar allò que no està bé, perquè també és just fer-ho, però sempre estar proposant coses, plantejant alternatives, perquè al final jo també tinc clar que a nivell municipal, quan un diposita la seva confiança, no tot el món, jo sé de gent que té una ideologia d'esquerres i que m'ha dit, mira, pues jo en les pròximes eleccions vaig a confiar el meu vot en tu, perquè tot i que pues ideològicament puga ser d'un altre partit, considere que en aquest moment Vila-real necessita un canvi i les coses que esteu proposant me pareixen coherents, no? I jo crec que sobretot això se veu molt a nivell municipal. A nivell municipal hi ha menys ideologia en el que fa el vot i la gent al final busca en cada moment pues aquella persona o aquell grup de persones que pensen que poden representar millor el que necessita aquesta ciutat en aquest moment, no? I crec que pues a altres nivells haurien de dependre molt de la política municipal. Jo sempre he dit que seria bo que tots els que tenen un càrrec a nivell autonòmic, a nivell nacional, hagin passat primer per la política municipal, perquè al final és la política real, no? La de contacte directe amb els veïns, la d'escoltar quan eixes de casa, no saber quan va costar en arribar-te al lloc on vas, perquè segurament pel carrer t'apararà algun veí o veïna per a comentar-te alguna cosa. Jo crec que aquesta és la política que de veritat val la pena i en la que hauríem de treballar una miqueta més tots.
I ja per acabar, i seguint el cuento de Jack Dickens, és també en l'ocaso de la teva vida, no? Hi ha altres que tindré ja 100 i pico anys, perquè entonces com el Putin i l'altre que diu que viuran 150 anys, tu també seràs d'issa...
No sé si tants, no sé si tants.
Com t'agradaria que la gent, si tinguin que dir una frase de tot això que es fiquen a l'epígrafo, no? Com t'agradaria que diguin Adrián Casabó era?
Pues jo crec que era una persona que ha intentat fer el bé allà on ha estat, no? Jo, a mi és algo que em sorprèn quan alguna vegada alguns, per a atacar-me en l'àmbit polític, utilitzen que és bona persona. O sigui, aquí podem arribar que estiga mal vist que algú siga bona persona per a dedicar-se a la política i prestar un servei per als demés, no? Ojalà, n'hi hagueren moltes bones persones en política, no? Jo crec que al final crec que m'agradaria això, no? Que la gent pues puga recordar-te com una persona que ha intentat fer el bé allà on ha estat i que ha intentat fer el millor en les circumstàncies, en les seues possibilitats, però el millor que ha pogut, no? I jo crec que fan falta més bones persones en la política per a que les coses vagin millor.
Pues Adrià Casabó, sent molt haver-te d'esquadrar les preguntes que tenies previst per avui, però jo crec que era necessari perquè moltes vegades la gent torna a dir-te, ja estàs catalogat, ja el que t'ha dit, no tinc que repetir-lo. Però a vegades la vessant personal i que la gent a vegades necessita conèixer a les persones d'una altra manera, des d'un altre punt de vista. I a mi, com jo no me dedico a això, pues faig el que me dóna la
gana. Pots fer-ho. No, i és cert que moltes voltes, i en Vila-real tenim la sort encara que mantenim aquest esperit de poble i que molta gent sí que ens podem conèixer un poc més de prop, però també és cert que ja som una ciutat molt gran i que n'hi ha molta gent que mai entrarà en contacte directe en l'Adrià en persona, no? I crec que pues, tindre aquestes oportunitats d'intentar explicar un poc millor qui som al marge d'allò que fem, crec que és bo i és positiu.
Pues Adrià Casabó, portaveu del PP, ciutadà d'este municipi, un plaer haver-te entrevistat i que no res, desitjar-te a tu i a tots els simpatitzants del Partit Popular que passeu uns bons Nadals.
Pues sí, agrair esta oportunitat i també, no?, aprofitar l'ocasió pues, per a desitjar un molt bon Nadal a la gent de Vila-real. Jo crec que són dies, a mi la veritat que aquesta època de l'any m'agrada molt i desitjar, no?, pues que la gent pugui disfrutar-ho a casa amb els seus. Són dies també un poc de parar, de baixar la intensitat del dia a dia i de disfrutar de la família i desitjar-los per això un molt bon Nadal i si no parlem abans pues, també una bona entrada d'any.
Igualment. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
All your troubles soon.
Bueno, avui, primer dia de la salut, vos desitgem ja que hagueu passat un bon matí i ara passem als nostres companys de deports, a Javi Mata i a Rubio, que segurament vos contaran coses superinteressants. Hasta demà. I al doblar l'esquina puede cambiar.